3 minutets i seran en 2:15. A la sintonia de ràdio L'Escala obrim, com cada dimarts, a la tertúlia La Plaça. Avui a La Plaça ens hi trobem en Pere Escat. Pere, com anem? Pere, com anem?
Bé, amb aquest solet, molt bé. Anem molt bé, gràcies a Déu.
I els qui treballeu habitualment al carrer, doncs ho agraïu, no?
Sí, moltíssim, moltíssim. Sí, i tant.
En Pere Escat és el tertulià titular pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Per Convergència i Unió, en Salvador Simón. Salvador, sigues també molt benvingut.
Igualment, bon dia.
Tot va.
Prop de bé.
Així va bé. Prop de bé vol dir que encara hi ha procés per millorar.
Ah, exacte. No? Diuen que prop de bé està bé, no?
Hi ha allò de amb quin optimisme es miren les coses, allò. El que falta per omplir el got, falta, o hem de mirar-nos a més el que ja tenim?
No.
Got mig ple o mig buit?
Mig ple.
Mig ple. Rosa Méndez, tertuliana per a Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida. Com anem?
Bé,
sense matisos, en aquest
ja
cas.
Està.
I acabem de completar la tertúlia de seguida amb la Rosa Caballero per Junts per l'Escala Esquerra Republicana. Mentre es va posant en lloc, doncs podem engegar. Rosa, vols ser la primera?
Sí, ja començo.
Va, doncs, calada i enrocada.
A veure, jo començaré dient que segurament s'impulsaran les mocions per demanar la gratuïtat entre Figuera Nord i Figuera Sud de l'autopista. Suposo que això es farà. De moment és un projecte, hem d'anar parlant d'això, però bueno, això s'impulsarà. Després volia dir una cosa del Cor Indica, que va recollir aliments i diners pel Banc d'Aliments i va cantar caramelles que feia molts anys que no es cantaven a l'Escala, i ho volia dir perquè, a part de que canto, doncs els companys van fent una feina prou maca, no?
Això es va fer per Setmana Santa,
sí,
dijous,
sí.
Divendres,
eren... Diumenge.
El diumenge.
Sí. Després volia dir també que la Fira d'Entitats, que l'altre dia hi vaig anar, perquè em va semblar molt bé que es visualitzi les entitats a l'Escala. Jo no conec gaire encara tot, però bueno, vaig ubicant la gent i això m'agrada, no? Perquè sé més o menys. I volia dir que això és una cosa que val la pena tirar endavant. Després volia dir també la celebració del 1 de maig. Nosaltres farem un acte a l'Ajuntament a les 8 de la tarda del dia 30 i vindrà a la xerrada el senyor Xavier García Zabal, i invitem a l'Associació de Desocupat Actiu de la Garrotxa de més de 40 anys. Suposo que farem una xerrada i parlarem del tema del 1 de maig i de l'atur i com afecta la gent de la meva edat i de més de 40 anys. No? I a l'enrocada jo faré una reflexió, ja que hem de votar ara per les europees, és que nosaltres som corresponsables amb el nostre vot, a qui depositem el nostre vot, quines polítiques faran i com afectarà la gent en el dia a dia. Això hem de reflexionar molt seriosament.
I això ho col·loquem a l'enrocada?
Jo sí.
En la mesura que aquí s'entén aquest deix de que potser no en som prou de responsables.
Ah, exacte.
O si més no, consideres que no en som
prou. Jo considero això.
Ho reflexionarem, perquè d'aquí no res comença la campanya electoral d'aquestes eleccions i tant se val que en parlem.
Ja estem en precampanya,
sí,
perquè ja es fan actes per tot.
Clar que sí. Vinga, Salvador, per Convergència i Unió, calada i enrocada.
Jo faré una calada per l'acte que es va fer diumenge de lo que comentava ara la Rosa de la Fira d'Entitats. Que va ser un acte doncs molt molt bonic, i bueno, ja es veu doncs tot el moviment que hi ha en aquest poble en quant a persones que es dediquen doncs a fer doncs diferents actes i a col·laborar doncs amb institucions i entitats.
D'enrocada no. Així de positiu ens arriba cada setmana en Salvador. Pere, pel Partit dels Socialistes, calada i enrocada.
Bueno, la meva ja me l'han treta, tots dos, i me n'alegro que ho hagin fet. Es tracta sobre la Fira d'Entitats, per tant no hi posaré res més. S'ha sigut una gran fira i, a part d'això, ells ho han dit molt bé, ho han plasmat molt bé, en veu del que va representar. I com enrocada, també m'aniré, o me'n volia anar també, a les eleccions europees, per la falta d'informació que té la gent. i la gent, els espais informatius i la informació que hi ha en general de lo que són les eleccions europees i lo que sap la gent directament de lo que són les eleccions europees i lo que significa per cada persona habitant d'Europa, em sembla que és molt i molt baixa i hauríem de tenir la mateixa consciència, la mateixa ganes de saber com si fos les del nostre poble mateix, perquè realment, perdoneu, representa molt el que estem votant a Europa. Ens uneix a tots i és una cosa que és significativa. Tant si guanyen dretes, esquerres, els del mig, tant se'n fa o no tant se'n fa, però sí que és molt significatiu. Llavors, els recursos que realment ens pugui aportar la Comunitat Econòmica Europea en els restes dels països que ja estem involucrats. I em sembla que la informació és molt, molt, a part de bàsica, és molt, molt justa.
Uh-huh. Aquí s'ha dit també, i per Esquerra Republicana, Junts per l'Escala Rosa, sigues molt benvinguda.
Gràcies.
Ep, i micro i tot, obrirem.
Sí? Ui, ui, ui.
Tenim el micro tancat. Això, el que dèiem, sigues molt benvinguda, doncs, seguint la ronda, Calada i Enrocada.
Moltes gràcies. Doncs jo com a Calada portava també la Fira de les Entitats, amb això coincidim tots quatre. Jo no vaig poder assistir-hi per qüestions personals, però membres de Junts per l'Escala i Esquerra Republicana sí que hi van assistir. Em van fer arribar doncs, que havia estat un acte magnífic, molt i molt bonic. Tot i que vam trobar a faltar alguna entitat, ahir quan ens vam trobar en parlàvem, no sabem exactament per què, però per exemple no s'hi va trobar a faltar l'associació pel Carnaval. El Carnaval, que és una festa tan important en el nostre poble i que gairebé té l'envergadura o la importància de la mateixa festa major, i que no hi ha família, diria, a l'Escala que no tingui un membre que no hi hagi participat un any o altre, doncs trobem estrany, no sabem per què, quin és el motiu, i ens agradaria saber que algú ens expliqués com és que l'associació del Carnaval no hi era a la Fira d'Entitats. Com a Calada, i molt breument, doncs, els 30 anys de Ràdio a l'Escala, i aprofito per felicitar-te per la part
bé,
que et toca.
Això en parlarem d'aquí uns mesos, però sí, any 2014, que he dit que va ser, es compliran, no es compleixen els 30 anys. De fet, la primera emissió, estrictament allò agafant-ho amb pèls i senyals, la primera emissió va ser, ahir va fer 30 anys.
Sí, això precisament...
Des del carrer Preixel.
Des del carrer Preixel.
Exacte.
Des d'un garatge del carrer Preixel.
Sí, precisament ahir en Xavier Ballesta, el nostre regidor, ens en parlava que aquest garatge era el de casa seva i concretament exacte, ens deia que era des de la seva habitació del garatge que es va emetre per primer cop Ràdio l'Escala i explicava... un moment és que si m'ha deixat els noms, em pela en Xavi. Ell, en Miquel Pagès, en Jaume Callol i en Carles Pous, júnior, van ser els primers impulsors, els que van fer aquesta primera, van emetre per primer cop, ahir va fer 30 anys, Ràdio l'Escala, fins i tot ahir en Xavi vam somriure una mica perquè ens explicava l'anècdota que van interferir ahir fa 30 anys amb totes les televisions del poble. Es veu que estaven mirant la tele tranquil·lament i van sentir... bon dia, us parlem des de Ràdio l'Escala.
Diguem que els veïns més propers, no sé si va agafar tot el poble.
No sé si tothom, però bona part dels veïns a l'Escala es veu que sí. Bé, lligat amb això, també ens agradaria fer palès la importància que té pel poble tant la ràdio com la televisió de l'Escala i que fa cosa d'un any, em penso, que es posava fins i tot en qüestió per part de l'equip de govern, es posava en qüestió la continuïtat de la ràdio i de la televisió locals, perdó, si no augmentaven una mica els beneficis econòmics. Esperem que el nostre Ajuntament tingui clares quines han de ser les prioritats i que la cosa doncs, pugui ser positiva i en puguem riure d'aquí un temps. I acabo, la tercera calada a la calada poètica, que es farà aquest... la cala poètica, que es farà aquest 3 de maig, en què doncs bé, hi participen poetes com Miquel Desclot, la Rosa Font, Jordi Llavín, a mi concretament m'agrada moltíssim la Rosa Font, que és de Sant Pere Pescador, i posar una mica de poesia en la nostra vida també trobo que és bo, i també animo a tothom que s'hi pot i pugui participar. I com a enrocada porto el senyor Pere Navarro, perquè ja està bé... ja està bé de com ha anat tot plegat. Agafant paraules de la Montserrat Tura, companya, antiga companya del Partit Socialista, del Pere Navarro, Ella va dir que entre la paraula i la violència tria mil vegades abans la paraula, i això ho compartim totalment. Condemnem amb energia l'agressió de què va ser objecte en Pere Navarro, però també condemnem amb la mateixa energia aquesta tergiversació, aquesta manipulació, aquest intent de treure en rèdit polític que ha fet el senyor Pere Navarro, perquè va afirmar que va ser una percepció que la persona que el va agredir era independentista i va començar a parlar de crispació política, reacció que va provocar o manifestació que va provocar la reacció de la Rosa Díez, que també la incloc en aquesta enrocada, que ja està bé també. Ella, que va ser consellera d'Interior al País Basc durant el període que ella va ser consellera, hi va haver 90 víctimes mortals, que ella tingui els nassos de dir que hi ha una violència insuportable a Catalunya, és que té nassos, eh? És que no té ni idea de què parla, o la convidem a passar les vacances a Catalunya i que vegi que aquí de crispació no en tenim cap ni un.
Ja hi va venir per Sant Jordi i va veure que...
I va veure que no passava res, que encara és més greu que s'atreveixi.
Va poder fer llibres tranquil·lament i ningú li va dir
res. I ningú li va dir res.
Va, doncs, amb això tanquem aquest primer bloc de tertúlia. Això és La Plaça, Ràdio L'Escala. Podeu seguir-nos també a través de Canal 10 Empordà. I ara, després d'aquests primers posicionaments, doncs barregem una mica tot plegat i escoltem la veu dels oients també, si voleu. 972-77-1000. Si voleu intervenir-hi, sumant-vos o discrepant en paraules d'alguna de les opinions aquí exposades, doncs ens agradaria molt escoltar-vos. 972-77-1000. Comencem per la unanimitat que hi ha hagut de posicionaments aquí a favor de la Fira d'Entitats. Primera edició que se'n fa aquest diumenge a la plaça Catalunya, allò demostrant o exhibint una mica la riquesa i la diversitat d'entitats que hi ha al municipi. Sobre el posicionament inicial, doncs què hi podríem afegir? O quin matís podríem afegir-hi? Hi havia un dubte, o hi havia l'interrogant que deixava la Rosa des de Junts per l'Escala de per què no hi eren les que no hi eren, posant d'exemple la comissió de Carnaval. Voleu afegir-hi alguna cosa respecte a la Fira d'Entitats i aquesta primera edició que se n'ha fet enguany?
Bé, jo no hi vaig poder assistir, però també el que m'han comentat els companys és que va estar molt bé. I sí, també em van comentar que faltava alguna altra entitat i que alguns la setmana anterior doncs havien anat a l'Ajuntament a dir per què no els havien convidat i després van assistir-hi, però clar, jo no sé per quina raó hi havia gent convidada i no hi havia gent convidada.
Jo si encara, ser... encara us n'hi posaria un tercer exemple, també, i aquest l'he viscut ben de prop, perquè en Joan n'és membre actiu. I el Rosetó, l'associació El Rosetó, que fa el Via Crucis i que fa la cavalcada de Reis, doncs, aquests no hi eren per ressaca de Setmana Santa. Que és el que ha explicat sempre en Joan, és molt i molt a sobre. Acabaven de plegar les eines del Via Crucis i just la setmana després anar a
fer... Però havien estat convidats, ells.
Havien estat convidats, això no, sí.
Que hi ha la diferència, sí.
Bé, això crec que la majoria han estat convidats. Tampoc sabem el Carnaval, també me'n separo una miqueta si s'ha convidat o no s'ha convidat a la gent del Carnaval, però em sembla que es va fer un recull de les entitats que hi havia al poble i en principi es va comunicar a tothom el que podien fer, sempre
nosaltres
que siguessin entitats.
No sabem res del Carnaval, però sí que ens consta que no totes van estar convidades.
Com que fa un moment has dit que no ho sabies, doncs...
No, en el cas del Carnaval no, però ens consta que no totes han estat convidades.
Bueno, no traguem ara si s'ha fet el suficientment bé, si no s'ha fet el suficientment bé, si s'ha avisat a tothom, si no s'ha avisat a tothom. És la primera edició, sempre hi pot haver-hi alguna cosa puntual que pot fallar. Jo des de com a portaveu en aquesta tertúlia de l'Ajuntament de l'Escala, si fos així, o de l'equip de govern de l'Escala, que fos així, demano disculpes si és que ho ha sigut, que no ho crec, però avançar-me en aquesta petita problemàtica que pugui haver-hi, però sí que és cert, i com hem tingut tots el plaer de els que hem pogut assistir-hi, va ser un èxit total, un èxit rotund. Des de primera hora del matí, a les 8 del matí ja hi havia gent muntant, hi eren tots els assistents, varen disfrutar, la gent que rodava per allà era contenta i se'n feia creus de lo que realment, com deia la Rosa, ja pogués haver-hi tantes entitats al poble de l'Escala, tan ben convergides entre elles, que inclús unes, com va dir la Mercè Rueda a les declaracions de l'altre dia, que inclús hi ha gent que col·labora amb diferents entitats i aquesta gent, pobra, no podia estar en un lloc o en l'altre, sinó que tenien que anar passant taula per taula per no ser una mica representant de totes les entitats que hi vinen allà. Això és molt important. És molt important el fet, doncs, perquè, com hem dit sempre en aquesta taula, el que sí que és immillorable sempre destacar és la col·laboració de la gent de l'Escala en qualsevol acte social. I aquest dissabte, i perdó, diumenge, va ser totalment remarcable. Jo vaig poder coincidir amb una persona que es dedica a fer actes també en un altre ajuntament d'aquí proper, i el que em va destacar va ser una cosa: aquest poble sempre feu coses perquè la gent animi i surti els caps de setmana. És envejable, perquè en el meu poble, en el qual jo hi treballo i estic dintre, tot això, i és una part d'una persona que treballa a cultura, no ho fem. I seria, i és de lluar el fet de que tothom tingui ganes sempre de col·laborar, i el fet, com deies tu, del Rosetó, el fet, doncs, que vam tancar Rosetó, vam tancar Via Crucis, entrem a la Fira d'Entitats, la setmana que ve, bueno, aquest cap de setmana tenim la Marató, l'altra setmana tenim el Via Crucis, vull dir, em sembla que les grans quantitats de coses que es fan... Ai, el Via Crucis, perdona, el Triumvirat, disculpa, doncs són molt importants, i va ser una gran fira. O sigui, la primera, molt ben organitzada pel servei tècnic, en aquest cas em sembla que era la Sònia Peracaula, vull dir, no, jo crec que no hi ha res a dir.
Rosa Méndez.
Jo volia dir, insistint en la celebració del 1 de maig, perquè nosaltres volem remarcar, volia fer una altra reflexió, que és una frase de Jean de La Fontaine que diu: la raison du plus fort est toujours la meilleure, que vol dir que la raó del més fort sempre és la que guanya o és la millor. Jo dic això perquè fa 400 anys que aquest senyor va escriure aquesta frase, i estem totalment desemparats, la gent, els treballadors, la gent del poble. I això, les entitats estan molt bé, i a mi m'agradaria que en aquest tema social també s'impliqués la gent i que anés a les manifestacions del 1 de maig, perquè el 1 de maig significa molt pels treballadors, en tant que defensar els drets, i en aquest moment no estem en el millor moment. Per això vull insistir en això, que per nosaltres és molt, molt important.
Fem un salt del que són entitats més culturals, més festives, que eren les que dominaven a la Fira de les Entitats, cap al discurs més social o reivindicatiu de la Festa del Treball de l'1 de maig. Hi trobeu algun lligam entre una cosa i altra? Recolzeu fins a quin punt el posicionament de la Rosa?
Jo el lligam li trobo, però no crec que vagi per allà, per la línia que tu vols que parlem.
No sé si saps el que jo vull.
Ho intueixo.
Intuïcions són intuïcions.
Sí, no? I percepcions també.
Que no necessàriament han de ser certeses.
Ah, exacte. Doncs per aquí va la cosa. Va una mica lligat amb el senyor Pere Navarro, perquè em fa molta gràcia que es critiqui, que es parli de crispació o de violència quan realment la violència la protagonitzen els que volen crear o els que volen parlar d'una crispació que no existeix. I el lligam el faig en el sentit que a vegades aquest posicionament que té el PSC últimament, el PSC-PSOE, que té darrerament a Catalunya pel que fa al dret a decidir la postura sobre la consulta, i fixeu-vos que abans a l'enrocada he posat al mateix sac la Rosa Díez d'UPyD i el Pere Navarro del PSC-PSOE, perquè és que realment, i amb el PP, pel que fa a la qüestió sobiranista, no hi ha gaires dissensions. Llavors, el senyor Pere Navarro sembla que, o els dirigents del PSC-PSOE sembla que es pensin que la Catalunya actual és la Catalunya del segle XIX, en què els drets socials anaven a mans de la classe treballadora castellanoparlant, i que la burgesia benestant era la nacionalista la que havia de reivindicar els drets nacionals. No som al segle XIX, les coses han canviat moltíssim. Jo em considero classe treballadora, catalanoparlant, soc d'esquerres, i la veritat és que això, aquesta divisió sí que és la que propugna el Partit Socialista en aquests moments. O sigui, quan ells parlen de divisió social, són ells els que estan fent
jo
una
no,
divisió.
Jo no,
no dic tu.
Jo dic
nosaltres
no,
No, ja ho sé. Ja ho sé que vosaltres no.
Nosaltres
ja
som internacionalistes i pensem que l'idioma no és el més important. La meva mare és de Granada, el meu pare era de Múrcia i jo vaig néixer aquí a Sant Cugat i he viscut molts anys a França, vull dir, tinc una barreja. Entenc que ens uneix més qüestions socials, drets i coses, que no és important amb la llengua que parlem, sinó el que diem.
Rosa, sí, jo sí. Deia que al segle XIX hi havia aquesta dicotomia, que els drets socials els reivindicava una classe treballadora castellanoparlant, en general, i que la qüestió nacional la defensava una burgesia benestant. Per començar, ara aquesta dicotomia social tampoc és així, i evidentment la reivindicació dels drets nacionals i dels drets socials no podem dir que estigui en mans ni d'una classe treballadora, parli el que parli, ni d'una burgesia benestant. Per tant, si en tot cas voler diferenciar, i quan un partit polític que històricament ha tingut un paper i ara sembla que es desvia per la tangent amb uns objectius claríssims, és perquè el que sí que volen és potenciar aquesta divisió. Per això era el lligar amb l'associació d'idees que, per això et deia, no crec que vagi amb la línia que tu pensaves. I totalment d'acord, de tota manera, a veure, en el cas de Catalunya, la llengua sempre ha estat un senyal d'identitat. Això no vol dir que una persona castellano parlant ni de bon tros no pugui defensar els drets nacionals de Catalunya, i ja no parlem el dret a decidir. La llengua és important per als catalans, és un senyal d'identitat com per un irlandès pot ser la religió, però evidentment no és una condició sine qua non per defensar els drets nacionals de Catalunya.
Jo dic perquè quan jo vaig començar...
Ja parlava en Salvador després, sí, acaba Rosa. Sí.
Quan vaig començar a militar, que era molt joveneta, i anava pel carrer de Barcelona, cridàvem a... autonomia, estatut... la famosa frase de l'Assemblea...
Llibertat, estatut d'autonomia.
Hi havia molta gent, companys, que eren andalusos i cridaven al costat meu, vull dir, sí, que això és dictat.
I a l'autobús que va sortir de l'Escala per la manifestació de l'11 de setembre estava... Hi havia, potser un 50% no, però hi havia moltíssima gent que anava a la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona i que era castellano parlant de l'Escala, vull dir que totalment d'acord.
Ja, sobre aquest fet d'en Pere Navarro, jo vull dir, ja no ho volia allargar més, i crec que ja s'ha comentat prou. Estic d'acord que no hi ha d'haver cap classe de violència, ni sigui de dretes, d'esquerres o de què sigui. El que passa és que poder una mica, com han dit alguns companys del seu partit mateix, que bueno, no es pot posar al sac de seguida, atacar, doncs, de dir que és culpa d'això, és culpa d'allò. Vull dir, ell, jo aquest dia l'he vist per aquí a Setmana Santa, no crec que hagi tingut cap problema per estar per aquí. La Rosa Díaz ha estat aquest dia firmant llibres a Barcelona, i altres que han vingut aquí a firmar, vull dir, i no ha passat res. Per tant, vull dir, jo aquí hi ha molt bon viure, i jo crec que no es pot barrejar aquesta coses.
Evidentment. I menys parlar d'una percepció.
No, és que realment tinc el mateix pensament que ells. Vull dir, afegir una cosa més seria parlar per parlar. I com que sempre es falten minuts i temps per parlar d'altres coses, doncs vull dir, reafirmar el que diuen ells i prou.
Què ens juguem a les eleccions europees del 25 de maig vinent? Que si ha sortit a les notes, a les calades i a les enrocades, ha sortit precisament en el plat de la balança de les enrocades, no pas en de les calades. Que puguem anar a votar a Europa hauria de ser indiscutiblement un fet positiu, però per què tenim en el nostre pensament tants de fets negatius del nivell de construcció europea actual?
A veure, ens hi juguem moltíssim amb aquestes eleccions europees. Jo crec que aquestes eleccions són de les més importants d'eleccions europees que hem tingut des que podem votar. Jo faria una crida a tothom a votar, a participar en aquestes eleccions i a votar qualsevol de les formacions polítiques que estan a favor del dret a decidir, és a dir, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió. Ens hi juguem moltíssim perquè passi el que passi el 9 de novembre, l'endemà de la consulta, sigui el 9 de novembre o sigui unes eleccions plebiscitàries, l'endemà necessitarem automàticament Europa perquè avali el pas a seguir. I no només això, sinó que potser per poder fer la consulta també necessitem Europa. Com podem demanar ajut a Europa si nosaltres mateixos no creiem en les eleccions europees i no hi participem? Per tant, tenim una certa obligació anar a votar, primer perquè és un dret democràtic que tenim i que per tant l'hem d'exercir, i en segon lloc perquè hem de dir a Europa, ens som europeus, ens considerem europeus, i potser us necessitem perquè ens ajudeu a negociar, perquè ens ajudem amb el win-win que deia l'altre dia el president Mas.
Jo volia dir que aquestes eleccions europees són, també estic d'acord, són molt importants, però jo el que veig és que els ciutadans no decidim les coses importants. Això faria aquesta diferència. Perquè el nucli dur de les decisions econòmiques mai les decidim nosaltres. I això em fa una mica de por de que munten, per mi, munten unes eleccions que sembla que la gent pugui participar, però en el fons el G7, el G8 són el que marquen les polítiques, l'FMI, i això, aquest és el tema que, per això jo dic que la gent ha de saber a quines formacions han de votar i que reflexionin.
Sí, jo crec que aquestes eleccions són importantíssimes com han estat les altres vegades. El que passa és que a vegades ho hem vist com si no fos una cosa molt important. Però bueno, ja veiem que tot el que es decideix allà. Jo crec que la feina que han fet diputats en el Parlament Europeu catalans que hi han estat, vull dir, queda ben clar que moltes vegades, si no fossin per ells, vull dir, allà, com que hi ha moltes majories de dretes o esquerres, vull dir, és igual, i decideixen el que decideixen, el que deia la Rosa, vull dir, ja es decideixen moltes coses, però que nosaltres no hi podem intervenir massa, però gràcies a ells, vull dir, crec que s'han fet algunes coses importants i s'han tingut coses importants, i per tant jo crec que és bo que tinguem en compte de que aquestes eleccions tenim que anar a votar i votar, doncs, partits doncs, que ens assemblin els que ens han defensat en aquests 4 anys passats, tot el que ens han defensat perquè puguem estar, doncs, tinguem més diners i tinguem més altres, diguéssim, altres coses que fins ara no teníem o que ells defensen en allà.
Malgrat la manca d'informació, Pere, per què són importants aquestes eleccions?
Bueno, és que avui, com que sóc l'últim de parlar de l'estona, crec que tots estem d'acord amb tot el que estan dient. Simplement són importants perquè depenem directament d'ells, depenem directament d'Europa. Llavors les posicions polítiques de cadascun han d'estar no només paleses i no han d'estar només representades dintre un poble, dintre una ciutat o dintre d'un país, sinó també en el marc de la Comunitat Econòmica Europea, on també estem representats, encara que siguem molt més petits que dintre el nostre poble. No? Crec que és important que les creences de cadascun, sigui quina sigui, doncs ho aporti en el més enllà, en allà on sembla que no hi arribem, però aquest nostre petit vot dona doncs, que, per exemple, l'ultradreta no hi pugui entrar-hi, sembla doncs, que els verds tinguin més predisposició a donar un cop de mà o ajudar o a fer les seves activitats polítiques mediambientals amb més força. Vull dir, aquestes coses que a vegades semblen insignificants crec que són molt importants pel conjunt d'Europa. Vull dir, crec que aquest petit vot és necessari perquè l'Europa giri cap a on la societat vol. A partir d'aquí, si són més poderosos o no, o si hi ha el G8 o el G10, o qui ha d'haver-hi, no ho sabem. Però sí que, de cara a el que nosaltres veiem, de cara a les polítiques que es fan des d'Europa directament, des del nucli central de la Comunitat Econòmica Europea, i quins són els representants que aquesta gent estan allà, són els que ens donen l'oportunitat de veure quines accions es fan cap al nostre favor. Política mediambiental, política més austera que podria ser la dreta, política més social. Tot això, el que nosaltres realment volem, el que nosaltres realment pensem, en el nostre poble mateix, ha d'estar representat a Europa, on realment és on te convença a fluir el que és l'Europa en si, que som tots.
El que passa és que jo volia dir que a Europa hi ha els lobbies de pressions, aquests grups importants que pressionen els diputats europeus, suposo que ja sabeu.
Són mundials aquests, els lobbies de poder.
I nosaltres només tenim aquest vot. I per això dic que reflexionem molt, perquè aquesta gent tenen diners, tenen poder i tenen aquests lobbies que condicionen el vot d'aquests diputats europeus.
Per aquesta, Rosa, el que tampoc podríem fer és l'1 de maig anar a reivindicar les nostres postures com a treballadors. Clar, també seria una cosa que tampoc la podríem fer. I tornant a l'1 de maig, crec que l'1 de maig s'ha representat en aquests últims 5 anys, s'ha representat dia a dia manifestacions cada vegada. Jo crec que l'únic que passa en l'1 de maig és que passa de ser una festa i no passa a ser una festa reivindicativa. El treballador no té ganes d'anar a reivindicar perquè s'ho agafa com un dia de festa, i crec que serien aquestes reivindicacions diàries del treballador el que hauria de fer que tots aquests lobbies, si més no, tremolessin una miqueta o pensessin, anem, i amb el tanto que hi ha una societat que es mou, que és el que els està passant ara.
Salvador.
Bé, només un apunt. Vull afegir-me al que deia la Rosa de la felicitació a Ràdio L'Escala, naturalment, i que sigui per molts anys, que en puguem celebrar
sí.
No aquests 30, sinó molts més. I l'altra cosa també és afegir-me al que ha dit ella de les caramelles, que la setmana passada van tenir el lapsus i la Conxita ens va picar el crostó, pues, fer-ho avui doncs com una...
Tenia la seva part de raó.
És oportú fer-ho avui, és oportú també perquè la setmana passada no vam dir s'han fet les caramelles i tal, però hi havia una notícia pendent i el reportatge de com havia anat que el vam fer lligar amb l'acte d'ahir o d'abans d'ahir, ahir en vam fer la notícia, que era quan es feia realment la donació de tot allò que havien recollit el Cor Indica,
el Banc d'Aliments,
van fer la donació al Banc d'Aliments. I llavors vam lligar la notícia i aquí no només recuperació de tradició, sinó amb una finalitat social com és aquesta.
A vegades diguem calades de coses puntuals i ens descuidem d'altres que també doncs, està bé que de tant en tant es piquin el crostó i diguin això us heu descuidat.
Hem de posar una mica d'alegria a la vida,
Clar que sí. Si a més es fa amb temes tradicionals com aquest, doncs de fàbula. Aquest cap de setmana hi ha la Marató. Marató d'Empúries, en versió sencera pels més valents, mitja marató per aquells atletes que 42 són potser massa, versió més popular de 10 quilòmetres, i aquest any s'hi afegeix encara la versió infantil, que es farà la vigília, que es farà el dissabte. La setmana vinent, triumvirat. Parlem una mica d'aquesta riquesa, recuperant el fil amb què hem obert la tertúlia. En sou de corredors?
No.
Jo no.
Jo havia sigut molts anys.
Sou dels meus.
Vaig intentar tornar a córrer fa uns anys, però em vaig lesionar el menisc. Ara estic en aquella època que faig torno a córrer, no hi torno. Jo ho havia fet fa molts i molts anys, això sí. Soc més de caminar ara o de fer altres esports.
Jo tinc el meu germà que viu a Mirassol, a Sant Cugat, i sempre ve a la mitja marató, em sembla que és. O sigui, sí, el meu germà ve expressament, té una caseta aquí, i doncs ja aprofita per fer-ho, sí.
Home, s'ha convertit en un autèntic clàssic, la marató d'Empúries, i a nivell de simbologia.
Sí, està molt bé perquè atreu molta gent,
Aquest cap de setmana corre tothom. Corre amb el sentit del que vagi a córrer, i el que no vagi a córrer, que corri a animar els que realment corren, perquè gent al carrer, que realment aquests corredors que tenen aquest superesforç de fer els 42, necessiten en molts moments puntuals de la cursa la gent que l'animi,
que
els apoyi. Jo crec que tots hem de sortir al carrer, com sortim a les festes d'entitats, com sortirem o vam sortir pel Via Crucis i com sortirem en el Triumvirat, doncs aquesta també és una festa popular, és una festa de l'esport i és una festa que s'ha de celebrar.
Bé, ho deixem aquí.
No, anava a dir que l'esport lligat al poble de l'Escala, que estem en un lloc privilegiat, podem fer submarinisme, podem fer bicicleta, podem córrer,
natació,
és que estem en un lloc natació. Tenim un paratge que és dels
fantàstic.
Millors que hi ha a tot el món.
Rosa, Pere, Salvador, Rosa, gràcies.
Adéu.
A tots quatre.
Moltes
fins a la propera.
Gràcies. Bon dia.
Veig faldons de flors i bambes.